Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
11 de setembre, doncs, celebrem el Diada Nacional de Catalunya. Celebrem la caiguda de Barcelona en mans de les tropes borbòniques, en aquest cas. Parlem de l'11 de setembre de 1714. I hi ha un lloc a la ciutat excepcional per interpretar com era la ciutat en aquell moment, per interpretar un dels llocs on hi va haver lluita a l'entrada de les tropes a la ciutat de Barcelona, i que i històricament tant per la seva situació, pel seu valor històric, com per la seva conservació, estem parlant d'un lloc a la ciutat increïble. I crec que com molts dels jocs històrics que tenim a Catalunya, doncs aquest és un d'ells, no? Parlem del Born i de les restes arqueològiques que tenim de la ciutat allà al Born. Tenim al telèfon a la responsable de continguts històrics, recerca i publicacions del Born CSM, l'Anna Molina. Anna, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns. De fet, és això, el que tenim al Born és una joia històrica, és com una parada en el temps, no? Sobretot pel seu contingut històric i per la seva conservació.
Sí, a primer cop d'ull, efectivament tenim el que tu ara mateix has descrit molt bé, no? És a dir, aquesta foto fixa dels moments o dels anys, diria jo, posteriors a la desfeta de 1714, és a dir, un cop diguem-ne que es va donar per finiquitada o per finiquitat el setge de 1714, a veure, les cases que veiem en el Born no van quedar com les veiem avui en dia. Com les veiem avui en dia són els efectes posteriors d'aquesta situació, d'aquesta nova situació política, no? És a dir, les autoritats borbòniques, una vegada doncs havien pres la ciutat, doncs van decidir construir una fortificació en el que actualment és el Parc de la Ciutadella. De fet, el nom ve donat, el nom del parc ve donat pel nom d'aquesta fortificació.
De la Ciutadella, sí, correcte.
Exacte. I, de fet, l'inici de l'obra de la Ciutadella és de l'1 de març de 1716. És a dir, ja hauríem passat un any i mig, no?, de la derrota de 1714. Però aquesta construcció és la que va, d'alguna manera, condicionar la nova urbanització de tot aquest espai. I aquest discondicionament, per dir-ho d'alguna manera, doncs és el que afectaria prop de 1.000 cases de la zona de la Ribera que van ser enderrocades per tal que la fortificació de la Ciutadella doncs es pogués desplegar de les maneres doncs que es recomanaven per poder vigilar la ciutat. Val? És a dir, feia falta un espai buit de construccions. Bueno, d'aquestes 1.000 cases, sí, sí. D'aquestes 1.000 cases que es van enderrocar, doncs 55 són les que veiem en el Born. I aquí sí que potser caldria dir una cosa que per mi és fonamental, i és el fet de que aquestes cases no s'enderroquen amb una operació urbanística com avui ens podíem imaginar, sinó que les autoritats borbòniques van ordenar als propis veïns, en els mateixos propietaris, que ells mateixos s'enderroquessin les seves llars.
És una qüestió, tot això molt de l'època, no?, d'aquells anys. Vull dir, quan venia l'exèrcit, que si hi havia una guerra contra França, el poble era l'encarregat d'allotjar l'exèrcit. En aquest cas, suposo que per estalviar-se pasta, no sé, seria la qüestió de l'època, tu sabràs millor que jo, s'encarrega els propis veïns que enderroquin les seves pròpies cases. Això és duríssim, eh?
Clar, això és diguem-ne, el càstig, no?, que les autoritats borbòniques imposen en aquests veïns. Perquè, clar, de fet, Barcelona s'havia oposat, no?, en el nou pretendent al tron. Per tant, clar, és un càstig que s'infereix a la ciutat de Barcelona. Sí, sí. I, a més, aquí tinguem en compte que quan parlem d'aquestes cases, tots ens imaginem doncs, com les cases, els pisos, diguem-ne, com les unitats familiars en què avui en dia vivim. Però també això era diferent, perquè en aquella època la majoria d'edificis estaven formats a la part alta, doncs segurament per la part, diguem-ne, més domèstica, però les parts baixes generalment eren els tallers, els obradors, els negocis, que permetien sobreviure en aquestes famílies. Per tant, aquesta gent perdien la seva casa, però també perdien el seu modus vivendi. És a dir, els deixaven sense res.
Clar, veiem totes aquelles restes que són impressionants, tot el que hi ha allà, i la pregunta que em faig és què queda per trobar a tota aquesta zona? Perquè, clar, estem parlant d'una zona relativament petita, i la meva pregunta sempre ha estat, ostres, suposo que si escarbem en qualsevol lloc de la ciutat o al voltant trobarem tres quarts del mateix.
Sí, a veure, de fet, nosaltres des del Born No considerem el jaciment del Born només com un element patrimonial relacionat amb els fets de 1714. O sigui, no oblidem que estem veient una trama urbana molt més antiga. És a dir, aquests carrers no són carrers inventats o dissenyats en el segle XVI. Són carrers que ja tota la seva conformació urbana ve del segle XIII. Per tant, de fet, el que tenim és una part important de la ciutat medieval, per entendre'ns, en el Born,
sí.
Que, per tant, ens està donant informació no només del segle XVIII, del segle XVII, del segle XVI, és que, de fet, hi hem trobat necròpolis islàmiques del segle XI.
Al mateix lloc, al mateix lloc. És increïble.
Davant, a la plaça comercial,
sí.
És on s'hi va trobar les restes més importants, però dins del Born encara hi hem trobat, de moment, un enterrament. És a dir, clar, estem just en la zona d'entrada, per exemple, a la ciutat més antiga, la ciutat romana. Per tant, aquesta zona està al mig d'una línia de comunicació amb la ciutat i tot aquest territori és susceptible, doncs, no només de trobar-hi troballes doncs, més antigues, sinó també d'explicar la pròpia ciutat. De fet, ara estem treballant en un projecte amb el Rec Comtal, sobre el Rec Comtal, que saps que un tram d'ell travessa el jaciment, i aquest Rec Comtal ens està donant informació de molt antic, de com era la vegetació, de quines malalties la gent patia, de quines eren les dietes al llarg dels segles. Per què?
Tot això es troba o es dedueix o es confirma arrel de tot això, d'aquest estudi que s'està fent del Rec Comtal, em dius?
Sí, de fet, nosaltres en el Born el que estem intentant, poc a poc, i amb bona lletra, doncs és anar obrint diferents línies de recerca o diferents temàtiques doncs, que puguin aportar coneixements sobre la història de la ciutat. I no només la història de la ciutat, sinó sobre el propi territori. És a dir, nosaltres ara, des de fa molts anys, i juntament amb la Universitat de Barcelona i un equip de recerca que estudia doncs, tota la vegetació i la conformació, diguem-ne, geològica de la ciutat de Barcelona, doncs, a través dels propis sediments que hi ha en el fons del Rec Comtal, doncs, per exemple, hem sabut com ha estat i com ha anat canviant la vegetació al llarg dels segles a l'entorn de Barcelona, quan es passa doncs, d'una vegetació pròpiament autòctona a una vegetació que ja ha estat transformada per l'home, doncs, per fer-hi des de doncs, diferents horts o pensar més aviat en espais de pastura. És a dir, tot això ho podem explicar a través de les llavors i de tots els sediments que apareixen en el fons del Rec Comtal, juntament amb els bacteris, perquè també és on anaven a parar les clavegueres de la ciutat, doncs amb els bacteris de les restes humanes que allà hi han quedat i que, per tant, sabem quines malalties es patien, o fins i tot a través doncs, de restes de menjar, no? Restes de fauna, etcètera, doncs, que ens ajuda a explicar la història doncs, de la ciutat.
Jo, Anna, suposo que ja havia, abans de tot això, de totes aquestes troballes, aquestes restes, doncs ja havia una certa idea de com era la ciutat o una mica la seva història. Què és la part de tot el que s'ha descobert, què seria el més sorprenent, el que dius, ostres, això ho podíem sospitar però no teníem la confirmació? Hi ha alguna cosa molt destacable per sobre de les demés?
Sí, mira, jo potser em destacaria dues. La primera, home, el fet de que s'hagi conservat dins de la trama urbana d'una gran ciutat com Barcelona. Pràcticament podríem parlar del centre neuràlgic, el centre antic de la ciutat, no? Que s'hagin trobat fins a 8.000 metres quadrats ininterromputs de restes urbanes, home, això és un fet poc habitual en el món. És a dir, en el centre de París, en el centre de Londres, en el centre de les grans ciutats, són centres molt transformats, però també molt torturats al llarg dels segles a nivell urbà.
Sí.
Barcelona, recordem que conserva les muralles fins mitjans del segle XIX. Tant les muralles romanes, que encara les podem veure, com les medievals, que aquestes sí que van desaparèixer. Doncs, és a dir, el nucli antic de Barcelona és un nucli que pràcticament s'ha conservat fins als nostres dies. Encara avui passegem pels carrers medievals quan anem per Ciutat Vella, no? Llavors, en aquest sentit, home, que dins de la pròpia ciutat trobem 8.000 metres quadrats de restes urbanes ininterrompudes i amb tan bones condicions de conservació, home, és un fet del qual crec que tots n'hem de presumir,
sí, sí.
I ens n'hem d'alegrar, no? Aquest per una banda.
Sí.
I per l'altra, també hi ha una altra qüestió que és, que, home, que és molt singular en el cas del Born, que és aquesta possibilitat de documentar. És a dir, a Catalunya tenim la sort de ser un dels països del món amb una tradició més antiga d'arxiu. És a dir, pocs llocs del món tenen una xarxa d'arxius tan ben conservats, però també tan ben estructurats, tan ben classificats com Catalunya. Tenim els arxius de les catedrals, tenim els arxius dels pobles i de les ciutats, tenim molts arxius dels oficis, no? En aquest cas, a Barcelona, doncs, hi ha l'arxiu de notaris de Barcelona, l'arxiu de protocols, que conserva documentació, doncs, des del segle XIII, de tots els intercanvis comercials, econòmics, etcètera, totes les transferències, no?, de l'època, i que ha permès localitzar la documentació, doncs, bueno, bastant antiga, de la majoria de ciutadans que van anar passant per aquest barri i que van anar vivint, comprant, llogant aquestes cases. Per tant, la possibilitat també de documentar totes aquestes cases amb noms i cognoms i sabent l'activitat que hi feien, qui hi vivia, com hi vivia. A vegades, fins i tot, trobem els inventaris d'aquestes cases.
Ostres,
perquè cada vegada que algú es moria...
Però ha de ser flipant allò de trobar la resta al bord de la casa o del taller o del que fos i fer creuar les dades amb l'arxiu que de notaris i saber exactament qui vivia en aquella zona, en aquell taller, qui treballava, que es dedicava.
Exacte. Nosaltres, a la visita que fem, doncs podem explicar-vos casa per casa, doncs ho sé, si era la casa doncs d'en Pau Duran a Droguer, si era la casa d'Antoni Corrales, Corder de Viola, si era la casa del senyor Sant Martí, doncs que era llogatera de mules. És a dir, arribem a un nivell de coneixement que realment és molt singular en un jaciment arqueològic.
Doncs Anna Molina, responsable de continguts històrics, recerca i publicacions del BOR, Centre de Cultura i Memòria, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable. És un d'aquells temes que no acabaries mai de xerrar perquè és superinteressant parlar de la història.
En tenim per hores.
I tant. Una abraçada molt forta, Anna, moltes gràcies per l'atenció.
Gràcies a vosaltres, bon dia.